Koeman s'ha quedat a un pas, molt petit, de celebrar el seu primer títol com a entrenador del Barça. L'equip blaugrana guanyava per 2-1 l'Atlètic Club de Bilbao quan faltava només un minut perquè s'acabés el temps reglamentari de la final de la Supercopa d'Espanya. Però en aquell minut l'equip basc va empatar i ja a la pròrroga va acabar guanyant el partit. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Amb això el Barça va perdre una gran oportunitat de guanyar una competició i de poder mirar el futur amb una mica més d'optimisme. Ara tornen tots els dubtes.
Koeman va sortir amb l'11 de gala, amb Messi i també amb Dest, com a dubtes resolts positivament. Però el millor blaugrana va ser sobre el camp Antoine Griezmann. Va fer l'1-0 aprofitant una rematada de Messi que va quedar morta dins l'àrea. De Marcos, però, va empatar tot just un minut després. I a la segona meitat, després d'una gran acció, Alba Dembélé va tornar a posar el Barça per davant. A partir d'aquí va venir la desfeta. Villalibre, en temps afegit, va forçar la pròrroga en una jugada pilota aturada, agreujada perquè una estona abans Raúl García també havia marcat en pilota aturada, però el VAR l'havia anul·lat per fora de joc. Abans de la pròrroga, els jugadors del Barça esperant l'inici sobre el terreny de joc, els de l'Atlètic de Bilbao fent pinya cridant en Rotllana. Iñaki Williams, a l'inici de la pròrroga, va marcar un gran gol al 2-3 i la final va morir aquí. A partir d'aquí, el Barça, frustrat, va topar amb la convicció i competitivitat de l'equip de Marcelino.
Bueno, no creo que es un paso atrás. Y claro, siempre ganar finales o ganar un título te conviene. Te conviene para demostrar que estamos en buen camino. Pero solo un partido es Supercopa y yo creo que vamos a demostrar en los próximos partidos que vamos a estar otra vez en un buen camino.
La final, però, deixa algunes imatges més. De la manca de competitivitat del Barça, per exemple, Koeman ho defineix com un equip en transició.
Mi trabajo, bueno, mi trabajo hago el máximo que yo puedo dar. Y mi trabajo no es muy grande de ganar hoy y tampoco es muy malo de perder hoy. Yo creo que estamos en un camino, estamos en una transición del equipo y hay cosas muy positivas, pero claro que de perder hoy ha sido muy duro.
I de la polèmica arbitral, amb Messi expulsat a les acaballes de la pròrroga i Dani García, jugador de l'Atlètic de Bilbao, acabant el partit. Koeman, sense dir-ho, va evidenciar el seu malestar i el de tot el barcelonisme. Decisions com les d'ahir evidencien la pèrdua de pes del Barça al futbol espanyol.
Però la derrota a la final no va ser l'única nota negativa de la final. Leo Messi, ara ho sentíeu, va veure la targeta vermella per primera vegada com a jugador del primer equip blaugrana. Fins ara només l'havien expulsat, Salmo, dos cops amb l'Argentina i un altre quan jugava al Barça B.
I ara caldrà estar atents a la possible sanció que li caigui per part del comitè de competició, que es reunirà demà o dimecres. El Barça ja ha decidit presentar al·legacions. La sanció oscil·larà en funció de la gravetat de l'acció que valori el comitè. A priori, estaríem parlant d'una acció violenta del joc i serien uns dos partits. Si, per contra, tot i que en l'acte del partit no es parli d'agressió, el comitè resol que és una agressió, estaríem parlant d'entre 4 i 12 partits. Però, com dic, Gil Manzano, l'àrbitre del partit, a l'acte no parla d'agressió i això ja és un atenuant en si mateix. En qualsevol cas, els partits els complirà tant en Copa com en Lliga.
Doncs tota creu, com aquesta derrota del Barça, sempre té una cara. La decepció i la tristor blaugrana es converteix en confiança i en alegria a Bilbao. Jordi Turia, bona tarda.
Bona tarda.
És veritat que els temps no estan per grans celebracions multitudinàries, però això no ha impedit que l'equip basc hagi portat el trofeu, la Supercopa, a les institucions basques i bilbaïnes.
Sí, ha viatjat aquest mateix matí des de Sevilla, on es va jugar a la final, fins a Bilbao, i un cop a la capital biscaïna ha visitat l'Ajuntament i la Diputació. S'han evitat concentracions d'aficionats i tampoc s'ha plantejat la reaparició de la Gavarra, l'embarcació que no està en gaire bon estat i amb la qual es van passejar els guanyadors de les lligues del 83 i del 84 per la ria de Bilbao. Des d'aleshores, l'equip basc no havia guanyat cap títol. Per això el porter Unai Simón parla de somni.
La verdad es que es una noche mágica. Toda la vida soñando levantar un título con el Athletic y conseguirlo. Creo que todavía no somos conscientes de lo que hemos hecho y fue terrible. La verdad es que un sueño cumplido para mí, para toda la cuadrilla de compañeros que tenemos aquí y que esto no para, que siga adelante.
Iñaki Williams, l'autor del gol decisiu a l'inici de la pròrroga, destaca el valor de la competició per la categoria dels rivals.
Todos sabemos del potencial que tiene, del mercado de fichajes que alberga y nosotros la limitación que podemos tener. Al final, estos días me he basado una cita bíblica que dice David puede contra Goliat, y creo que hoy ha sido así. Al final, cuando tienes corazón y fe, todo es posible.
La Letizia encara pendent la final de la Copa del Rei de la passada temporada, que ha de disputar contra la Reial Societat. Per cert, que diumenge de la setmana que ve el Barça i l'Atlètic es tornaran a trobar, en aquest cas al Camp Nou i en partit de Lliga. Serà el tercer enfrontament dels dos equips aquest mes de gener.
Bé, doncs tot això que ha passat el cap de setmana amb la Supercopa, hi ha un jugador del Barça, hauríem de dir un exjugador del Barça, que s'ho ha mirat des de la distància. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Carles Alanyà ha estat presentat avui com a nou jugador del Getafe i en la seva presentació com a nou jugador a Fulon ha parlat de Ronald Koeman, el seu entrenador del Barça.
Alanyà ja va debutar avui fa una setmana amb el Getafe. Va jugar 90 minuts i victòria clara al camp de l'Elx. El migcampista català va començar de mitja punta i va acabar el doble pivot. Ja sap el rol que tindrà en Bordalàs. Haurà de treballar molt més en defensa, però el tècnic li va dir que jugués com sabia.
Un planteamiento, un sistema totalmente diferente. Sí que me tengo que comprometer también a trabajar mucho en defensa, porque ya se ve que es un equipo muy difícil de atacar, de crearles ocasiones, y al final pues que jugara como sé, como vengo haciendo, y la verdad que la confianza del míster es la que me ha dado este paso a que yo esté aquí, y la verdad que estoy muy contento.
Alanyà torna a repetir sessió. La temporada passada va ser al Betis i ara al Getafe, on coincidirà amb un amic seu, Cucurella, que ha estat clau per acabar jugant a l'equip madrileny. Alanyà també ha parlat de Koeman. Diu que entén que el Barça tenia molts jugadors per davant i que havia de trobar una sortida.
No creo que me fallara Koeman ni nada. Al final, pues hay jugadores que están por delante, según el entrenador, que están por delante tuyo, y al final tú tienes que ser valiente cuando ves que no dispones de minutos. Yo podría haberme quedado en Barcelona tranquilamente, pero necesitaba dar un paso otra vez hacia adelante. No podía estar tiempo sin jugar. Sabía que había muchos jugadores por delante mío y que sería difícil darle la vuelta a la situación, igual porque no era de su agrado.
Avui l'Elx també ha presentat Mojica, a qui el Girona l'ha cedit fins a final de temporada després de cancel·lar la sessió a l'Atalanta italià.
Doncs després de dir adéu ahir a la Supercopa, el pròxim partit del Barça serà dijous que ve als 16ens de final de la Copa del Rei contra la Unió Esportiva Cornellà. Au del Serra, bona tarda.
Bona tarda.
De fet, aquest cap de setmana, mentre el Barça jugava la Supercopa, s'han jugat la major part dels partits d'aquesta mateixa eliminatòria que el Barça jugarà contra el Cornellà. S'hi han classificat, han passat ronda, el Girona. I l'Espanyol, en canvi, ha quedat eliminat pel que fa als equips catalans. I hi ha hagut una sorpresa destacable, la del Navalcarnero, equip de la segona B, que ja és equip de vuitens de final després d'haver eliminat ahir tot un primera com l'Eibar.
Els madrilenys són per ara l'únic equip de segona divisió B que arriba als vuitens de final abans de saber què faran aquest dimecres i dijous equips com el Cornellà, l'Eivissa, l'Alcoià i el Córdoba. El Navalcarnero, que fins ara havia eliminat el Badajoz de segona B i el Les Palmes de segona A, ahir es va desfer de l'Eibar per 3-1, remuntant un 0-1 en contra. Un dels herois de l'equip va ser el davanter de 28 anys, Juan Schneider, que va aconseguir 2 dels 3 gols del seu equip. Ahir, el Tot Gira de Catalunya Ràdio explicava la celebració d'aquest modest equip per la fita aconseguida.
Sí, una fiesta. Es cierto que ya estamos pensando en el partido del miércoles que tenemos de nuestra liga, pero lo vamos a disfrutar muchísimo. Por desgracia es en época de coronavirus y hay que estar un poquito más recatado en la celebración, pero bueno, disfrutaremos con la familia, que es lo que nos queda.
Juan Schneider, que és fill de l'exdavanter argentí Juan Eduardo Schneider, ex del Madrid, Saragossa, Espanyol i Juventus, entre d'altres, explicava també el detall que va tenir l'entrenador de l'Eibar, José Luis Mendilibar, d'anar-los a felicitar expressament quan va acabar el partit.
Sí, se lo agradecemos muchísimo. Al final,
gesto, ¿eh?
aunque sepamos que hicimos algo muy bonito e histórico para el club, que venga una persona como él a felicitarte en persona al club, al vestuario, se lo agradecemos mucho y es un detalle muy bonito por su parte.
Juan, però, no és l'únic Schneider del Navalcarnero. El seu germà petit, Facundo, de 19 anys, també juga cedit pel Rayo Majadahonda, tot i que ahir davant l'Eibar va ser suplent i no va jugar ni un minut.
Per ser encara en futbol, el defensa anglès de l'Atlètic de Madrid, Kieran Trippier, no podrà jugar ni entrenar-se fins al 28 de febrer perquè la FIFA ha desestimat el recurs del club madrileny. Trippier va ser sancionat per la Federació Anglesa perquè va transgredir les regles de les apostes, perquè va revelar informació confidencial sobre el seu traspàs del Tottenham a l'Atlètic de Madrid, que va ser aprofitat per gent del seu entorn per apostar. l'Atlètic de Madrid no descarta dur el cas al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
No minuts i seran les 3 de la tarda. Parlem de bàsquet perquè aquest migdia s'ha fet el sorteig de la Copa del Rei, que es disputarà entre l'11 i el 14 de febrer a Madrid. El dijous 11 es jugaran els dos primers partits dels quarts de final, Madrid-València i Tenerife-San Pablo-Burgos. I el divendres, dia 12, serà el torn pels dos equips catalans classificats. El Barça s'enfrontarà amb l'Unicaja i el Joventut amb el Baskonia. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda.
Podríem dir que el sorteig ha estat benèvol pel Barça i la penya?
Sí, és d'aquells sortejos en què s'inverteix la lògica de molts aficionats al Barça o del Joventut que diuen que el Madrid o els equips de Madrid sempre tenen més sort, perquè el Madrid li ha tocat un equip d'Eurolliga com el València i, en canvi, doncs, per exemple, el Barça s'enfronta a un Unicaja que ara està molt malament. De fet, ha perdut 7 dels últims 8 partits i el càrrec de Luis Casimiro penja d'un fil, i això pot ser un factor d'imprevisibilitat quan el Barça al febrer hi jugui. I la penya, doncs, és veritat que juga amb el Baskonia, que és un equip d'Eurolliga, però ha evitat el Barça i el Madrid. Per tant, podem dir que el sorteig no ha estat malament. Ara bé, els dos entrenadors, i sentirem, per exemple, Sarunas i Kevichus, els equips catalans, creuen que a la Copa tothom pot guanyar a tothom.
Yo creo que nos tocó un rival duro, como cualquier de los cuatro que nos podría tocar. Yo creo que aún más importante lo de rival es... Es la idea de la Copa, todo pasa muy rápido, son 40 minutos muy rápidos que todo el mundo puede ganar a todo el mundo, por eso la Copa es tan apasionante.
De fet, la prova que tothom pot guanyar tothom és que el Barça l'any passat no, però fa 2 i fa 3 anys va guanyar la Copa davant del Madrid, sent el Madrid un equip dominant a Europa i el Barça doncs vivint un dels pitjors anys o uns dels pitjors anys de la secció de bàsquet del Barça.
Doncs entre l'11 i el 14 de febrer viurem la Copa, apassionant com sempre. Per cert, l'ACB ha anunciat avui que el partit de Lliga que estava previst per aquest diumenge entre l'Estudiantes i el Joventut no es podrà disputar en aquella data per l'afectació de coronavirus que tenen diferents integrants de l'equip madrileny. Recordeu que aquest mateix motiu és el que ja no es va poder disputar el Barça-Estudiantes aquest passat cap de setmana. Per tant, primer el Barça, ahir diumenge, i diumenge que ve la penya, afectats pels positius de l'Estudiantes. I encara una història més, perquè els Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio han estat presents avui a la sessió inaugural del nou any del Parlament japonès. I el primer ministre, Jordi, ha insistit que els Jocs es faran tot i el coronavirus.
És el discurs oficial des de fa temps, que només va trencar fa uns dies Taro Kono, un dels ministres amb més influència, que va dir que el futur dels Jocs podia anar en qualsevol direcció. Avui, però, Yoshihide Suga, el primer ministre, ha insistit que el coronavirus no impedirà la disputa dels Jocs.
Tindrem mesures antiinfeccioses completes amb la determinació d'aconseguir uns jocs que puguin portar esperança i encoratjament a tot el món.
Paral·lelament, però, s'ha sabut que els organitzadors estudien restriccions, com ara que només assisteixin a les cerimònies d'inauguració i de clausura la meitat dels esportistes habituals, i que els participants als Jocs només podran arribar a la Vila Olímpica 5 dies abans de competir i hauran de marxar més, com a molt tard, 2 dies després de finalitzar la seva participació. El Japó va declarar el dia 8 d'aquest mes de gener l'estat d'emergència a 11 de les 47 prefectures del país, entre aquestes Tòquio, on es viu la tercera i pitjor onada de la pandèmia.
I abans de la publicitat, expliquem que el jugador del Barça d'handbol, Luka Zindrić, espera el que queda de Mundial per una lesió muscular a la cuixa dreta. De fet, el central croata ara ha de tornar a Barcelona per recuperar-se a les instal·lacions blaugrana. Avui es disputa una nova jornada d'aquest Mundial d'handbol. Ahir, recordeu, Espanya va guanyar Polònia per 27 a 26 patint en el partit d'aquest Mundial.
Catalunya migdia.